Al matí, amb Raquel García. Un altre món és possible.
Evidentment, la sexualitat és present en el dia a dia de tots els éssers humans i amb les persones amb diversitat funcional, ja sigui física, psíquica o intel·lectual, doncs també tenen desitjos i també són desitjables. Avui volem parlar i trencar mites i prejudicis entorn a aquest tema, tot i que hem d'avançar que en els darrers anys també doncs hem anat aconseguint grans passos. Per això el que fem avui és saludar la Zaida Ròdenas, ella és la psicòloga del Centre Ocupacional i membre de la Comissió de Sexoafectivitat de CIPO. Bon dia, Zaida.
Hola, bon dia.
Encara hi ha molts mites, no?, i prejudicis entorn al tema que avui abordem.
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Encara hi ha molta feina per fer.
Suposo que per això també vosaltres, des de fa temps, no?, heu creat doncs aquesta comissió per donar doncs a suport, no?, als usuaris i també a les famílies.
Sí, la comissió la vam crear el 2017 amb l'objectiu de treballar tota aquesta dimensió sexoafectiva de les persones de FIPO doncs, amb discapacitat intel·lectual, de capacitats diverses, i bueno, en aquesta comissió doncs, hi ha representades diferents tècniques dels diferents departaments, el Centre Especial de Treball, el Centre Ocupacional i la Llar Residència, una mica per englobar tots els àmbits de FIPO i que poguessin doncs, donar resposta a totes les necessitats que nosaltres veiem que estaven sorgint i que d'alguna manera era un tema doncs, que estava allà però que calia doncs, sistematitzar-ho, parlar-ho, deixar de ser un tema tabú i anar-ho treballant tant amb les persones com amb les famílies i els professionals i agafar un abordatge doncs, més integral, més amb una altra mirada i anar-ho ampliant. De fet, des de les entitats que engloben entitats de discapacitat com Plena Inclusió en Espanya, DINCAT, hi ha tot aquest moviment, no, de fer molta formació, de fer molt èmfasi, no, en aquest tema i bueno, s'està treballant molt, la veritat.
Doncs seguim amb les presentacions, perquè avui també ens acompanya la Mònica García, que és la directora tècnica de les Llars Residència i també membre de la comissió. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Quins són els objectius també específics que ara apuntava, no? També doncs, a la teva companya, la Zaida?
Sí, la Zaida apuntava això, que és bueno, que la Comissió de Sexoafectivitat es va crear el 2017, que formem part una persona de cada departament, i el que primer que vam fer va ser fer uns objectius específics, objectius dirigits a les famílies, a les persones usuàries i als professionals.
Vale? I suposo que, clar, això és bàsic, no?, per tenir
això
clar
va,
també doncs,
això
el
va
protocol.
Això va ser el primer de tot, vale? Perquè també era una novetat, vale?, dintre de l'entitat, perquè la sexoafectivitat sempre amb les persones amb discapacitats ha sigut un tabú, vale? I nosaltres vam detectar que hi havia una sèrie de necessitats, vale? D'atendre aquesta dimensió sexoafectiva.
Quines eren les que anaven doncs, dirigides a les persones usuàries?
Les persones usuàries, per exemple, era rebre formació, vale? Sobretot a nivell bàsic, perquè clar, dintre de la discapacitat hi ha moltes persones amb diferents capacitats i diferents nivells de dependència. Llavors, una necessitat es va veure la bàsica era pues, el coneixement del cos, vale? De les parts del cos, de la higiene, vale? De saber espais privats, espais comuns, vale? On es poden fer les diferents mostres d'afecte. I després també un dels objectius és el consentiment, el dir no, què m'agrada, què no m'agrada. I, bueno, una mica tot això, no? I sobretot també les visites, vale? Als diferents especialistes, ja sigui ginecologia o urologia, vale?
Clar, és molt interessant també, Zai, de tots aquests objectius, no?, que ens explicava, doncs, dirigit a aquestes persones usuàries, per també la diversitat, no?, d'usuaris que teniu, m'imagino, i també per deixar clar que, doncs, això, l'educació afectiva i sexual, quan parlem de sexualitat, moltes vegades ens pensem, no?, o tenim a la idea, doncs, només el coit, i clar, la sexualitat engloba molts aspectes del nostre dia a dia.
Clar, la sexualitat és un aspecte clau de l'ésser humà, no? I és una energia que ens motiva, no?, a buscar afecte, contacte, tendresa, intimitat, i que no només té a veure amb el cos físic, sinó que té a veure amb els nostres pensaments, sentiments, interaccions, com ens relacionem amb els altres, les accions, les emocions. Llavors, engloba la salut física i mental, no? De fet, l'OMS ja ho recull així, també. I aleshores, la salut sexual, com deia la Mònica abans, és un dret bàsic de tots els éssers humans i a més cal remarcar que el desig i el plaer sexual no estan lligats ni a la condició física ni a la condició intel·lectual. Aleshores, aquí és aquest canvi de mirada, de paradigma, de dir, bueno, una mica és primer que de tot que la salut sexual és un dret i que no perquè tinguis discapacitat intel·lectual no has de saber quines són les teves parts íntimes, no has de saber que tens uns genitals, com t'has de cuidar aquestes parts, quins professionals t'han d'atendre, etc. Llavors, bueno, és un dret.
Doncs anem també doncs, a conèixer una de les treballadores també del CET, la Jèssica Mejías. Bon dia.
Bones.
En el teu cas, no? Sí. Explica'ns com heu rebut també doncs, a tots aquests tallers, aquesta informació, aquest acompanyament. Què et sembla participar en aquestes iniciatives?
A mi me gustó mucho empezar a hacer estos cursillos porque yo y compañeros míos nos hemos encontrado con mucha falta de información. Claro. Sobre todo las personas que tenemos ya una edad, con 43, para arriba, sí. Antes todo esto era tabú. Y claro, y si encima eras discapacitado, menos te contaban.
Imagina't, clar. ¿Y encara es un tabú? ¿Tú crees que encara es un tabú? ¿No? ¿Parleu més?
Se habla más de sexoafectividad.
Clar, ¿y vosaltres, entre els usuaris, també parleu?
Sí.
¿D'aquests temes?
Sí, hablamos y yo por mi forma de ser, que he tenido más conocimiento, a mí me han llegado a hacer preguntas sobre eso y yo siempre he dicho, digo, por eso cuando empezaron a hacer estos cursos dije, por fin.
Ja era hora, no? Ja tocava. A més, ja a mi m'han dit, Jèssica, i suposo que ara també participareu, que ets una dona molt empoderada, que tu vius, no?
Sí.
Amb molta llibertat, la sexualitat no sempre passa,
bueno,
això.
Sexual i afectivitat. Una cosa és la sexualitat i altra cosa és l'afectivitat. Jo considero sexualitat...
Sí.
L'àmbit de sexualitat no és simplement tenir una relació sexual. El hecho de que alguien te diga te quiero... ya te gusta.
Claro, exacta.
No es tan sencillo como eso, o que alguien te acaricie. No es solamente sexo lo que significa la palabra sexo.
Clar, suposo, clar, el discurs de la Jèssica és molt potent, però m'imagino que, clar, amb la diversitat d'usuaris que teniu, no? Suposo que també doncs, depèn del grau de la discapacitat i en temes que potser és més difícil d'abordar, com tracteu i també com es generen doncs, aquests tallers, no?
Nosaltres també vam dir, doncs, tenim col·laboracions amb altres professionals, amb sexòlogues que són especialitzades en discapacitat intel·lectual, i també, d'alguna manera, volíem fer xarxa, no? I aleshores vam contactar amb la CIR, que és l'Atenció Sexual i Reproductiva de Sant Fèlix, i vam trobar una gran professional que no ha pogut estar avui aquí perquè està treballant, però que des d'aquí li volem donar les gràcies infinites a l'Olga Dern, que és llevadora de Sant Fèlix, i que ella està doncs, implicadíssima amb aquests tallers, i ho hem fet un treball conjunt entre ella i nosaltres, doncs, sobretot de poder adaptar aquests tallers a persones que tenen grans dificultats de comprensió i de llenguatge i llavors que necessiten un tipus de taller molt més vivencial, amb role-playing, amb un tipus teatralitzat o d'una manera que arribi la informació i que puguin també gaudir d'aquesta educació sexoafectiva, no?
Anem a la part de les famílies, perquè, clar, també juguen un paper molt important, no? Quins són els objectius, també, Mònica, no?, que tracteu des de la comissió, com reben, també, doncs, a les famílies aquest assessorament i, també, doncs, a totes aquestes propostes, aquests tallers, també, que impulseu?
Bueno, un dels tallers que vam fer va ser, també, amb les famílies, ¿vale?, per explicar tot això de la naturalitat.
uh-huh. i de que la sexoafectivitat, com ha dit la Jessica, no és tan sols el coit i el sexe, sinó és l'afecte. Llavors es va parlar en el, sí. un dels tallers, vale, que els va portar uh-huh. la Olga. Sobretot era formar, educar, afecte, sexualitat, xerrades, uh-huh. i també donar un assessorament individualitzat, sí. vale? Al dir, pues, pues això, que si en algun moment hi ha alguna qüestió que uh-huh. volen tractar, pues sempre ens poden dirigir a nosaltres i nosaltres, segons el que sigui, pues les derivem a l'organisme o a l'entitat que els poden assessorar uh-huh. millor.
Sí, també vale. volia afegir, sí. la Mònica, que sí. també una de les parts més importants és desmuntar mites.
Sí. Exacte, que sí. també vull que desmunteu alguns.
Perquè això, sobretot a les famílies, sí. quan parles de sexualitat, uh-huh. ja és coit, no? O por a l'embaràs. Llavors... Sí. Bueno, hi ha molts mites aquí darrere que mm-hmm. com a societat hem d'anar desmuntant. Un d'ells és que les persones amb discapacitat intel·lectual són asexuades o no poden controlar els seus impulsos mm-hmm. o una cosa o l'altra, que són com nens, que l'educació sexual en aquestes persones doncs, no cal, no és necessària.
Després hi ha un tema també important i és que moltes vegades és que bueno, presentàvem els tallers que faria sí. amb les persones, amb els seus familiars, i que ens aniríem adaptant a les capacitats de cada persona,
clar,
vale? Que no donaríem
més, no?
Això, m'imagino, que no donaríem més capacitats. Informació de la necessària. Uh-huh. Hi ha una informació bàsica, sí. vale? I altra informació que és anant-nos adaptant a les seves necessitats.
Uh-huh. Clar, moltes vegades suposo que els pares doncs, tendim a protegir sí. no? els nostres fills, tinguin l'edat que sí. tinguin no? i les capacitats que tinguin. En aquest sentit, per això és important no? que siguin conscients d'aquestes necessitats, d'aquests drets no? que tenen també els seus fills.
Després, que el donar informació no vol
els ajuda.
Dir... Els ajuda, perquè els protegeix. Clar. A saber que és el que volen, el que poden uh-huh. fer en diferents llocs dels uh-huh. espais, vale? Diferenciar espais comuns, espais privats uh-huh. i espais públics, i sobretot que conèixer el seu cos i dir, pues, això m'agrada o no m'agrada. Vale? M'agrada un petó, no m'agrada un petó, m'agrada una abraçada, uh-huh. perquè moltes vegades pues, això, igual hi ha la sensació pues, que hi ha persones pues, que segons una carícia pues, igual diuen, escolta, pues, no m'agrada això uh-huh. que m'estàs fent, i el saber dir no.
Clar. I suposo que també doncs, a totes aquestes propostes a les famílies els ajuden també doncs, a, ni que sigui per tenir debat, no? per parlar, per reflexionar amb els seus fills, perquè a vegades ens costa parlar d'aquests temes. No?
És parlar-ho amb naturalitat.
Clar. Clar, clar. Perquè en el teu cas, Jessica, doncs, tu amb la cas, família...
En el meu cas, jo no he tenido ese tabú en mi casa nunca. Mi casa desde bien pequeña sí. nos han explicado lo que es la sexualidad y todo, sí. pero en mi casa, en otros compañeros, me he encontrado compañeras que no sabían ni dónde tenían el útero,
claro,
porque nadie le ha hablado de su cuerpo, ¿vale? Decirme, venirme, uh-huh. o compañeras de decir, es que si tengo la ¿sí? menstruación no puedo ducharme. Cuando es mentira, es cuando más tienes que tener tu higiene, uh-huh. Uh-huh. ¿vale? Yo esos temas me los he encontrado hasta que se hizo la comisión, uh-huh. me los encontraba.
Clar, i això que explica la Jessica és superhabitual, no? M'imagino que
sí, sí,
no totes les famílies doncs, tenen aquesta no? naturalitat a l'hora de parlar o abordar d'aquests temes, no? Clar. I quan són necessaris, no? Pel que deia ara, per
clar,
exemple,
és aquesta
no?
falsa creença doncs, que si es parla, doncs, les persones tindran més ganes de practicar sexe, no? I realment és una creença falsa i la ignorància i la negació ens fa més vulnerables.
Totalment.
I també més probabilitat doncs, de patir abusos, no? Perquè si tu no saps que tens aquests drets, ni saps dir no, ni saps que, quines sí. diferenciar, quines són les teves parts íntimes de les que no ho són, etc. Doncs no pots defensar-te, no? O no pots dir demanar ajuda si t'estan patint un abús.
Exacto, y además, si a ti te prohíben algo, todo el mundo, seas discapacitado, uh-huh. si te prohíben algo, lo primero que haces es hacerlo.
I tant, i tant. Jo amb aquest tema, moltes vegades quan abordem doncs, temes de sexualitat i amb els joves, sempre dic necessiten informació, necessiten parlar, perquè com és el que dius, com més prohibeixes, no? O més poses l'alarma o el perill, doncs encara més ganes tenen. No?
Si tu le dices a un niño, no digas taco, se pasa el día diciendo tacos. Porque la mamá le ha dicho que no digan tacos, porque con la sexualidad pasa lo mismo. Si te dicen no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, caca, 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 a la que tienes la ocasión lo haces.
Per això doncs, és interessant doncs, tenir aquesta educació, aquesta formació. Parlem també dels objectius dirigits als professionals, no? Perquè m'imagino que també moltes vegades sorgeixen dubtes, no? Que també per ells són difícils, no? De respondre. M'imagino doncs, que tenir tot aquest protocol també els ajuda, no? A orientar segons quina situació.
Sí, una mica és anar tots a una, no? Seguir, vam fer un ideari de bones pràctiques, sí, que ens va ajudar també una sexòloga especialitzada, i llavors vam fer aquest ideari doncs, perquè tothom actuï de la mateixa manera, no segons els teus valors morals o la teva ideologia, sinó tothom, tots els professionals seguim una mateixa metodologia i podem donar una informació i un assessorament doncs, de la mateixa línia, que aquí no cadascú amb la seva educació sexual que ha rebut o amb els seus valors morals i religiosos, sinó des de una perspectiva professional i única, no? una via doncs, que sigui per tots igual.
I també des de la confidencialitat, que vull dir que s'ha de respectar sobretot cada cas i el ser confidencials.
També heu fet moltes jornades, no? I tallers i propostes, formacions. Expliqueu-nos alguns dels temes també que s'han abordat i com es trien també, no?
Home, els temes és el que he parlat una miqueta abans, vale? Els temes bàsics, vale? Per als diferents tallers que s'han fet en els diferents departaments i adaptant-nos sempre a les capacitats de la persona. Llavors era pues, el coneixement de les parts íntimes, el cos, el genital, les zones erògenes, després la intimitat, això que parlàvem, de què podem fer, què és el que està socialment acceptat en espais públics, com un petó, vale? Però després què s'ha de fer en espais privats. Després l'autocura, higiene, una correcta autocura i signes d'alarma, sí? I després el control mèdic regular. I, per exemple, una de les explicacions també pues, és una visita ginecològica pues, que representa, vale? Perquè moltes vegades pues, igual han anat a una visita ginecològica i prèviament no se'ls ha explicat on anaven. I llavors han arribat a la visita i el ginecòleg no ha pogut fer res. I depèn de les capacitats, pues, llavors adaptem, pues, sí, igual és una conversa, una explicació en pictogrames, en imatges, o fins i tot igual un role-playing, vale? D'explicar, escolta, et trobaràs això, un metge et preguntarà, un metge et farà una auscultació, vale? I, bueno, i el saber, pues, això que també parlaven del consentiment, vale? De dir no, dir sí, que vull, que expressar-me que és el que m'agrada i que és el que no m'agrada.
Clar, posar tots aquests límits, no? En aquest sentit, Jessica, exacto, tu ho tens claríssim, no m'imagino?
Exacto, límites, también un tema que tocaron en una de las charradas fue sí, las transmisiones de enfermedades.
Clar, las malalties.
Por transmisión sexual. Sí. Enseñaron cómo se ponía un preservativo, cómo se ponía un tampax, tanto el de hombre como el de mujer, siempre. Las pastillas anticonceptivas, todo lo que era todo eso.
Clar, tots aquests recursos. També fins i tot s'ha adequat alguns espais, no?, per afavorir també aquesta intimitat, no?, dels usuaris. Ens podeu explicar també doncs, què s'ha fet, no?, tant al centre ocupacional, per exemple, o a les llars.
Bueno, jo parlo de la meva...
del teu àmbit.
Del meu àmbit, vale? Fipo té dues llars residències. Les dues ja residències, bueno, tenim en total 27 persones vivint. I què passa? Que la majoria d'habitacions són compartides.
Clar.
I això pues, no afavoreix la intimitat.
Clar, si parlem que no, hem de tenir doncs, aquest espai, aquesta intimitat...
Això, pues, un dels objectius adequar. Va ser posar a les habitacions compartides una cortina separadora, vale? Perquè les persones que estan en aquella habitació pues, puguin pues, posar la cortina o no, ja sigui per vestir-se, per fer una trucada per telèfon o el que sigui, vale? Per respectar sobretot el dret a la intimitat i privacitat. Després, una de les coses que també tenim pues, és el lavabo als pastells, vale? Perquè puguin estar pues, tranquil·lament al lavabo sense ser molestats. I també no implica cap perill perquè es poden obrir des de fora. Que això també ho vull deixar clar, perquè clar, depèn de... Com, si dius pastells, penses que es poden quedar tancats, no? Es poden obrir des de fora. I una altra cosa també, van fer com uns cartells, que és un semàfor.
Sí.
Llavors, per una banda està el semàfor verd, per una altra banda està el semàfor vermell. Són un cartells que té el professional i llavors si hi ha una persona que té una habitació compartida i vol estar una estona a la seva habitació, doncs ho pot demanar al professional i llavors té un horari en el que en aquell moment podria estar sola a l'habitació. ¿vale? I llavors explicar també al company, escolta'm, aquest horari pues el tenim reservat. ¿Vale? I més que res això, eh? I després també pues, tenim espais comuns, que són les sales i el menjador, i després els espais privats que ja he dit, l'habitacions i lavabos. I després la Zaida igual vol explicar al centre ocupacional el que van fer.
Sí, més el centre ocupacional més són accions, petites grans accions que dic jo, no? Que és bueno, acompanyament sobretot quan les persones han d'anar al lavabo, han de fer un canvi, una higiene, qualsevol cosa, doncs que es faci amb la porta tancada, que les persones doncs, que tenen més grau de discapacitat i potser no el concepte d'intimitat encara el tenen molt, s'ha de treballar molt, doncs les portes basculants que es tanquin, que no quedin obertes, el paper de vàter que sempre estigui, hi hagi el paper de vàter dins dels lavabos, no fora, que s'hagi d'anar a buscar, tot el que permeti doncs, la més intimitat possible, que tot, en tots els espais hi hagin lavabos també adaptats i a més doncs, que siguin unipersonals i que hi hagi també la dutxa dins per si s'ha de fer un acompanyament més íntim. I bueno, tota aquesta part doncs, d'anar afavorint el concepte d'intimitat que moltes persones no el tenen interioritzat.
Petites accions, no? Però molt transformadores, suposo, Jessica. Sí, com sí, heu sí, rebut sí. Tots aquests canvis,
a ver,
no?
Está el típico que siempre protesta por todo.
Sí, sempre hi ha qui viu a la queixa permanent.
Pero en principio bien. Hay gente que le está costando acostumbrarse. Yo lo digo por... Porque yo mi puesto allí es el de limpieza y yo a veces llego a hacer el lavabo y me encuentro alguien con la puerta abierta y yo ya me encargo de cerrársela.
Molt bé, clar. De garantir doncs, aquesta intimitat potser no han posat bé, no? Al semàfor o...
No, deixat... me refiero en dentro de Cipo.
Ah, vale.
Que sigue habiendo gente que tiene la manía de...
Que és un treball de tots, no?
Clar,
que per això estem els companys, que si ves a alguien, yo siempre he dicho, si ves a alguien que está en el servicio, cierra-le la puerta, no digan nada, cierra-le la puerta.
Clar.
Bueno, és una educació contínua.
Clar, en el fons és el que estem parlant avui, no? És educació de tots, tant dels usuaris, professionals, no? Doncs que tot funcioni correctament. També m'ha cridat l'atenció, no?, a la proposta de teatre, no? I ara que faig aquesta participació també que vau fer amb alumnes de l'Institut Junqueras, no? Expliqueu-nos aquesta proposta també, que jo crec que també va ajudar, no?, a trencar també tots aquests mites que avui parlem.
Sí, ens va fer molta il·lusió portar una proposta de teatre que dinamitza la Sílvia Picón, que és una psicòloga, i tenia un grup de teatre amb persones amb discapacitat i que en reproduïen en escena diferents escenes doncs, de la vida quotidiana que s'havien trobat les persones amb discapacitat a la seva vida quotidiana relacionat amb el tema sexoafectiu. I el vam portar a la Biblioteca Nord, a l'Auditori, i llavors de públic estàvem nosaltres i també a l'Institut Junqueras, adolescents de l'Institut. I va ser molt bonic perquè... Doncs, bueno, vam poder compartir i hi havia temes que eren comuns, realment, no? També en algunes escenes, doncs, algunes adolescents també s'hi veuen identificats.
No som d'un planeta distinto.
No, per exemple, doncs, temes de com dir als pares, no?, determinades coses i així. Bueno, va ser molt divertit i molt bonic.
I la veritat és que a nosaltres també ens ha agradat avui molt descobrir doncs, com esteu doncs, posant no? mans i mànigues per això, per educar doncs, els vostres usuaris en aquesta sexualitat afectiva també i per demostrar doncs, això, que per trencar tots aquests mites i aquests prejudicis no? doncs, han de tenir totes aquestes eines no? per doncs, tenir tots aquests recursos que afavoreixin doncs, això, el seu dret a aquesta sexualitat. M'imagino a Jessica, clar, ara a partir d'ara amb tota aquesta informació, amb aquest coneixement suposo que per vosaltres també és molt més fàcil, no? Abordar determinades situacions.
Claro, o sea, yo he notado que de que hay esto se habla más claro. No tenemos que los que tenemos un poquito más menos discapacidad, ¿vale? Tengamos que hablar como si estuviéramos hablando morse.
En contraseña.
Claro. Con contraseñas. Sí. ¿Vale? Porque ahora ya tienen más información. Ahora ya si dices la palabra, hablas de tus partes bajas, nadie escandaliza. No es un tabú. Ahora no, ahora todo el mundo se puede hablar. Y te encuentras gente que no hablaba de eso, que de golpe por brazo te sale y dices, ¡ole! Està hablando de eso.
Clar, hem de parlar amb naturalitat doncs, per això, per després doncs, tenir tota aquesta informació i minimitzar fins i tot els possibles riscos. Doncs moltíssimes gràcies a totes tres per explicar-nos, per trencar tabús i sobretot per doncs, a tenir doncs, aquesta comissió i fer els deures, que era una assignatura pendent, jo crec que a tot arreu, eh? Encara el sexe doncs, ens costa i hauríem de parlar amb més naturalitat perquè forma part del nostre dia a dia. Que vagi molt bé.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.